Matí, amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Podré recordar-ho tot, mare? Comença pel principi, Núria, quan la Clemència era xiqueta, li va sentir a dir a la Rosalia. Si tanques els ulls, sentiràs la meva veu tocant la teva, acabant les frases o començant-les. No corris, ens queda molta nit encara fins que la ciutat es desperti. Comença recordant que a ella no li agradava parlar de quan era petita. A la meva àvia Clemència, dècades més tard, no li agradava fer memòria de la seva infantesa. Un deix de misèries van envoltar com un tuf negre les paraules que podien arrapar-la al seu jo antic. Nascuda a vell paratge, terra seca, plana i enlluernada pel sol. Camps sense aigua que no valen res. I camps amb la riera que són tots de l'amo Gasull. Carrers amples i empolsegats on de cop branques i branquillons amb cotó i diàspores fan nius que rodolen incansables pels carrers, amunt i avall. Tartanes només una, la de l'amo. Com també va ser ell el primer i únic cotxe. Les cases, algunes, tenen un as a vell, dret i ensopit amb la testa coronada de mosques. La misèria s'olora i s'està tota quieta com una cuca al desert que no es mou ni respira per estalviar aigua.
Així arrenca La memòria de l'aigua, una novel·la sobre el destí de tres generacions de dones, la Clemència, la Rosalia i la Núria, una àvia, una filla, una neta, tres vides que transcorren en una classe humil que reivindiquen també el seu lloc al món. Una història que ens parla de maltractaments, de pèrdua, del poder també sanador de la literatura, de la solitud i del necessari perdó. La seva autora és l'escriptora, periodista i filòsofa sabadellenca Montse Barderi, guanyadora del Prudenci Bertrana per aquesta obra, que no deixa indiferent al lector i que avui es presenta, atenció, a la llar del llibre. Serà a les 7 de la tarda de la mà de Genís Cinca. Montse Barderi, bon dia i benvinguda a casa teva de nou.
Bon dia, Raquel, molt contenta d'estar aquí amb tu i a casa meva, sí, sí.
Sí que ho és. Escolta, primer de tot, felicitats perquè tercera edició,
sí,
en català.
Pràcticament un mes, sí.
Tu esperaves? Com valores aquesta rebuda?
Home, no t'ho esperes mai perquè, a més, estem en una situació política molt complicada. El premi va ser pràcticament simultani amb la sentència. I estava en una situació que jo, la veritat, no m'esperava res i tot era possible i no volia, i no em feien il·lusions ni hostilitat en el futur, no? Però molt contenta, evidentment.
I també explica'ns com valores haver rebut aquest premi, no? Què és el que ha significat per tu? I com vas viure l'experiència, els dies previs també, i quan vas saber doncs, que havies guanyat?
Va ser horrorós per la gent. Perquè, clar, estàs en un auditori de pràcticament 1.000 persones, amb tota la gent de la cultura, el president de la Generalitat, i què fa tots els teus amics i familiars durant tot el dia de l'acte del premi? Preguntar-te si estàs nerviosa. Estàs nerviosa? Oi, ho estaria tan de nerviosa si hagués de fer això. Oh, que difícil. Vull dir que pensava, no vull estar-ho de nerviosa perquè no hi he d'estar. Però bé, vaig tenir la sort que el Martí Gironella em va fer la presentació allà a l'escenari i m'ho va fer tot molt, molt fàcil. Però bé, és un moment emocionant, evidentment.
I clar, aquella mateixa nit es va publicar ja el teu llibre, no? Això et suposo que també doncs, va ajudar, no?
És molt fort perquè, clar,
després perquè abans no es feia així.
No, trigava 2 mesos i, clar, jo crec que és una qüestió pensat també comercialment, no? Perquè la gent, ostres, ha guanyat aquest premi amb aquesta obra i fins al novembre no s'ho imagina't. Ara encara no hauria sortit el llibre. I ja va per la tercera edició. Vol dir que ha sigut una molt bona idea. Després hi ha un sopar fred, després i recordo que vols menjar alguna cosa, però ja tenien la taula preparada per signar. I vaig estar...
No vas poder menjar res, m'imagino, no?
Ningú em va poder saludar, ningú vaig poder dir res a ningú, tothom l'endemà vaig venir, no et vaig poder dir res, però clar, molta gent... Vaig estar més de 2 hores signant llibres a l'Auditori de Girona.
dues hores sense menjar res i les mans què?
La veritat és que...
Esgotada, però amb il·lusió, m'imagino.
Jo em miro de fer dedicatòries una mica maques, no, jo què sé, afectuosament i ja està, sinó preguntar a aquella persona com se diu, alguna cosa d'ella, no sé, intentar-ho. Però clar, acabo una mica morta quan tinc la sort d'assignar-ne molts.
Però benvinguda, no? Doncs sí. Aquest dolor. Escolta, sí. Explica'ns també d'on sorgeix la necessitat, la idea de crear, uh-huh. d'explicar aquesta història tan punyent que reflecteix també, no?, el patiment i les dificultats de moltes dones.
Doncs mira, jo m'ho prenc primera com un abans i un després en la meva carrera literària, com buidar-te de tot per començar una etapa nova. I també perquè sentia com el deute ètic d'explicar unes vivències que hi havia el risc de que es perdessin. Perquè jo, per una anomalia generacional, era més fàcil que hagués estat filla de la meva germana, amb qui ens portem 20 anys, i de fet molta gent es pensava que era filla de la meva germana i ma mare feia veure que, per dissimular aquell embaràs no desitjat, que feien veure a casa meva, que era filla de ma mare. I fins i tot jo li vaig arribar a preguntar a la meva germana, jo soc filla teva o de la mama, no? I diu, no, no ets de la mama. I, però clar, la mama va néixer als anys 20 i la meva germana va néixer quasi als anys 50. I aquests 30 anys de diferència, jo he tingut una educació d'una noia dels anys 40 quan vaig néixer als anys 70. I què vull dir amb això? Que si jo hagués estat filla de la meva germana, que ja valoren els estudis d'una altra manera, com els meus nebots, amb qui em porto 10 anys, tota la vivència tan dura dels catalans de classe humil, ells ja no la tenen present. Jo sí, la tenia molt present. I la podia explicar perquè havia tingut accés als estudis, perquè tenia aquesta vocació d'escriure, i per tant em semblava que l'havia d'escriure per no perdre-la en el temps, no?
Després parlarem d'aquest pòsit que hi ha autobiogràfic en el llibre, però primer, per la gent que encara doncs, no ha obert la primera pàgina, explica'ns aquestes diferents veus narratives, no?, que parlen, parla l'àvia, parla la mare, parla la filla. Què destacaries de la personalitat i de les vivències de cadascuna?
Bueno, es van donant valor un a l'altre. Li pregunta la iaia, mare, qui sóc, quin és el meu valor. D'alguna manera és com un moment d'aquells de dir, jo de veritat qui sóc, i només t'ho pot dir algú que et sàpiga veure de veritat i que t'estimi de veritat. I això els protagonistes s'ho troben un a l'altre. S'ho troba l'àvia amb la neta, la mare amb la filla. Hi ha com una mena de mirall de dir jo qui sóc, no? I clar, la primera generació doncs és una generació, és que a més està basada en fets reals. La meva mare, quan era petita, m'explicava la teva iaia Clemència era rossa com un fil d'or, enamorada del Pere de Camparranxo i obligada a casar amb el negre de Ganescarri. I això era així. I jo pensant, no em puc creure, la meva iaia... I per què? Doncs per unes terres. I la iaia va quedar tonta i no tornava bé el canvi. Venia conills al mercat, no? Aquelles coses tan bèsties que dius, no puc creure que això m'hagi passat, no? I què fa la creativitat? Doncs omplir els buits d'aquests parracs de memòria que et dona la teva mare i que tu et fas un vestit amb roba d'avui i complementes els buits amb la imaginació i les paraules, no?
Escoltem un altre fragment del llibre.
Es va llevar a trenc d'alba. Va esperar que el seu home marxés al camp. Havia descosit i tornat a cosir el matalàs i tenia les 3.000 pessetes. Aquest podria ser el preu d'una casa a la ciutat, a més de 150 quilòmetres del poble. La Constitució de la Segona República reconeixia el dret al divorci i atorgava a la dona el dret a la propietat, un fet excepcional que la Clemència, sense saber-ho, podria aprofitar. Aquest cop el moment històric la convertia en una peça empesa pels aires de la bona fortuna. Què havia de fer amb la seva filla? Deixar-la amb el seu pare o emportar-se-la? Estava a mitges de tots dos, meitat estel i meitat fang, meitat negre i meitat or, meitat capgròs i meitat pubilla. Per una banda tot seria més fàcil sense ella, però per l'altra era la seva filla i no podia imaginar-se la vida sense ella. Ho tenia tot calculat des de feia mesos. L'hora que es llevava el negre, en quin moment era més lluny de casa, fins quan s'estava treballant. No necessitava gaire temps, només calcular bé l'horari del tren i disfressar-se. Disfressar-se de velleta, fer que amb aigua oxigenada els seus cabells tan rossos semblessin blancs. Lligar-se un mocador al cap, portar una faldilla negra i gastada, unes espardenyes i posar-se la nena a l'esquena com si fos una gepa. Va estar setmanes preparant-se, posant-se la nena a l'esquena i després el vestit, fent-li prometre que no diria mai res, perquè s'escapaven, anaven a viure a ciutat i allí els esperava una casa.
Clar, en aquesta història ens parles d'això, dels neguits, de l'amor, no?, entre mare i filla, però també l'amor, no?, de parella i moltes vegades els clars i obscurs de la vida. No sé si el fet de que és una història fictícia, però que també les teves experiències et serveixen o t'han servit com a base, això ho ha fet més fàcil o més difícil?
Més fàcil. Sempre parlem des del que sabem. Per exemple, a casa meva teníem un bar i és més fàcil fer un bar que una tenda de comestibles per dissimular. O sigui, és com si tu diguessis que t'és més fàcil fer una novel·la ambientada al món de la ràdio o en el món de la premsa escrita. Doncs potser de la ràdio, no? Perquè saps la pressió del directe, totes les coses les pots aplicar. Per tant, més fàcil.
Però de totes maneres has dit en alguna entrevista que t'ha condicionat el fet de que has escrit el llibre perquè la teva mare, no?, doncs ja no hi era.
Sí, clar, això no... Aquest llibre amb la meva mare viva m'hauria fet vergonya.
Per què?
Home, perquè fas un retrat no gaire idealista
amable.
I amable dels fets, sobretot de les figures masculines. Hi ha una visió bastant dura del que presumiblement és el meu pare i són coses doncs, que no tens ganes d'haver de donar explicacions o... Però bé, també com que és una novel·la i hi ha elements ficticis, sí que hi ha una part de dignitat o de la meva persona doncs protegida, perquè el que a tu et semblarà molt real potser allò precisament no ho és, i allò que dius això és increïble, no m'ho crec, potser és el que és real. Per tant, amb la dignitat, més que una biografia de vomitar tot el que tu ets, és una novel·la que treballa a favor d'una història. Uh-huh. I que, per tant, la història és molt important.
Per això, explica'ns què és el que vols reivindicar o que volies plasmar en el missatge final d'aquesta història, no? Perquè malgrat hi hagi part biogràfica i no, tu tenies molt clar que volies deixar constància d'una veu, no? O d'una veu a un determinat grup o col·lectiu de dones.
Sí, bé, moltes coses, la veritat. En primer lloc, volia escriure amb el meu propi llenguatge, amb aquesta petita pretensió literària, uh-huh, amb un llenguatge que s'acosti en certa manera a un to poètic o profètic, d'alguna manera que es pogués distingir del llenguatge periodístic. M'agradava molt, ara escoltant aquest fragment, aquesta dualitat que tenim tots de l'or i el fos, no? De ser fills, tots som fills del negre i de la pubilla de rossa com un fil d'or, del negre i de l'or, aquesta dualitat que està dins de cadascú de nosaltres, el moment fundacional de la vida de moltes dones, que és quan perdem la mare, i sobretot és una novel·la molt local, però si agrada és no perquè sigui jo o sigui Sabadell, si agrada és perquè tothom en certa manera hi troba una part de si mateix. Si no, no funcionaria això, no?
Per què dius que ens trobem o ens redefinim quan la mare mor?
Perquè et quedes sola en el món normalment. És, la mare és l'última a morir normalment, eh? Evidentment hi ha moltes casuístiques, però normalment és l'última i et sents com òrfana del tot. I també hi ha un moment a la vida que dius jo ja no em puc escudar o justificar a partir de la família que vaig tenir i a partir d'ara jo seré la persona que decideixi què vull fer. I això també és una cosa que ens passa molt, de dir quants amics, és que la meva mare no sé què, el meu pare no sé què, i al final li dius escolta, ets tu qui decideixes, ets tu el responsable de la teva vida. I això també parla d'això la novel·la, això és una cosa que també ens afecta a tots, no?
Sentim l'últim fragment que hem gravat en veu de Karen Madrid.
En arribar al bar et van tenir durant uns mesos a baix, al costat de la barra, dins d'un parc infantil. Però els homes bruts en sortir del lavabo, amb la bragueta encara oberta, acariciaven el teu rostre de ceràmica. I el teu pare, en un tropell de ràbia, et va enviar sola al tercer pis del bar. En aquell pis hi havia tres habitacions, sostres molt alts, una finestra petita trencada al capdamunt d'una escala, el terra ple de desnivells amb rajoles desgastades, poroses i rogenques, sense gairebé mobles, amb unes parets pintades de feia molts anys, amb clapes al descobert on apareixia la calç. Era el tercer pis i el bar estava a peu pla. Era una construcció molt vella, el negoci donava per viure, però no pas per remodelacions. El món i la vida tan lluny, i tu confinada en un espai llòbrec, fosc i molt fred, on t'havies de passar totes les hores del món. Van agafar el teu llit amb barrots de fusta i van posar una xarxa per sobre, i així, en una gàbia, havies d'estar-te tot el dia i tota la nit, excepte l'estona dels àpats. Però un dia se't van acabar els plors. Se't va acabar la son, se't va acabar la desesperació d'estar sola i tancada, i vas començar a elaborar, sense saber caminar, fórmules per escapar de l'empresonament. Vas aconseguir, per fi, arribar a baix, plena de sang i de cops, rodolant per les escales dels dos pisos.
I, de fet, la Núria, l'última generació, des de ben petita, té la necessitat de fugir a través de la literatura, no? De llegir. Què t'ha portat a tu, també, la literatura, Montse?
Aquest llibre també és una llarga carta d'amor als llibres.
Totalment.
Perquè, és, en el fons, només podem superar les coses si pensem, i si analitzem, i si tenim criteri. I això, el que més t'ajuda són els llibres. Els llibres et donen vocabulari, eixamplen el teu horitzó i et permeten situar-te en un món caòtic. I en aquest sentit és una gran apologia a la literatura i al poder transformador que té a les nostres vides el poder llegir.
Totalment. En el teu cas, per exemple, recordes, no?, l'època universitària, quan tu volies dedicar tot el temps possible a estudiar, però també havies de treballar, no?, que això et va condicionar molt.
És un drama que no... Per exemple, jo no puc agafar els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sense tenir un moment de calfred a l'estació de Bellaterra de la universitat, no?, de jo tenir 18 anys, voler sortir amb tota aquella joventut cap a les classes, i jo havia de continuar fins a Provença i dir, ostres, per què no surto amb ells i tornar a les 8 del vespre, no? I sentir-me que el futur estava a una altra banda, que la vida estava a una altra banda, que jo crec que hem de valorar molt, molt, molt el fet de poder estudiar, molt. Encara que no sigui... Per ara, abans era molt més fàcil tenir una feina, eh? Si estudiaves, també s'ha de dir. Però encara que no sigui per una qüestió utilitària, perquè no ho ha de ser, la persona que et converteix una certa metodologia d'estudi, de que et donguin bibliografia, tot això, que hi ha tanta gent, ho deixo, ostres, penso, no saps el privilegi que tens de poder estudiar.
Totalment. És molt necessari per cultivar l'esperit crític, la imaginació, la cultura, tot. Explica'ns també què hi ha de Sabadell en aquestes 381 pàgines. Hosti. Perquè no es parla de Sabadell, però hi ha coses que potser recordes.
320 de Sabadell. No, és molt... Valdrà és Sabadell, i no es diu Sabadell simplement pel mateix motiu que la Maria Barbal. No hi ha cap poble del Pallars que li posi bé.
Perquè no hi hagin queixes, no?, d'ubicacions o de...
És totalment Sabadell, i no... Valdrà Sabadell i Vell Paratge del Secà és Bellpuig. Vull dir, no... És així. El que passa que quan tu poses els topònims ben dits, et corres el risc de que si parles del carrer Indústria i el carrer Indústria poses una botiga que aquell any ho miren i no hi és, et puguin dir alguna cosa, i posar en Valdrà ningú pot dir res. I per tant et protegeixes. I ja vaig fer una novel·la històrica, que és Los Arcos de l'Agua, que va anar en congressos de novel·la històrica, i vaig quedar molt, molt, molt cansada de... El congrés històric ha detectat que de Tarraco, d'allò... Havien unes hores... Bueno, i dius, bueno, fins a aquest punt no... I mira que ho vam revisar amb catedràtiques de grec i llatí, Però arriba un punt que dius, no, queda imprès, saps, Raquel? Clar. I se queda imprès...
I tota l'experiència és un grau i de tot s'aprèn a la vida.
Sí, en comptes de posar Ràdio Sabadell,
m'inventaré...
Ràdio, saps? Radiofreqüència, ja pots dir el que vulguis.
I t'evites més d'un mal de cap. I escolta, suposo que Carme Riera, Teresa Pàmies, Maria Mercè Marçal, són veus que t'han inspirat, no? També en... en trobar la teva pròpia veu, que tu ja la tens, perquè portes molts llibres ja a les esquenes, però no sé si t'han ajudat també a trobar aquesta mirada combativa.
A mi la veu que em va... que allò que vaig tenir com un impacte mental i al cor i a les entranyes i a les vísceres i a tot arreu va ser quan vaig llegir, amb no sé quants anys tenia, 13 o 14 anys, Te deixa mort la mar com a penyora, de la Carme Riera. I era un conte i vaig pensar... això és el més bestial que he vist mai, aquest ús del llenguatge, aquesta cosa tan poètica, el mar, l'amor aquell tan trist. Hi havia alguna cosa molt lluminosa en aquella prosa i jo crec que sense poder ser ella, doncs, dius això, saps? Dius això, i això ens, crec que tota la gent que fa coses creatives els hi passa, no? Quan notes algú tocant el piano i dius això, o veus algú, no? No t'ha passat?
Sí, que et remou i que dius...
hòstia, és això,
és
no?
És això, sí, sí.
Sense... I aquest això jo el vaig trobar amb la Carme Riera, i després el cas de fer no parada de llegir, i és una pena que el temps sigui tan curt i els llibres tants, però a la vegada penses que bé, no m'avorriré mai, no?
I nosaltres tampoc ens avorrirem mai amb tu. A més, no pares, explica'ns, perquè se'ns acaba el temps, però també et volíem preguntar, perquè ets la comissària de l'any, Teresa Pàmies, que hi acaba, quina valoració fas? Quin balanç?
Mira, Raquel, la
meva
vida...
És que ha sigut un any molt intens, eh?
La meva vida en aquest moment és meravellosament caòtica. Pensa que estic posant cites al mes de març del 2020, perquè no tinc dates... perquè s'ha juntat l'any Pàmies amb el premi, i després de l'any Pàmies només dir-te ràpidament, hem fet més de 100 activitats, més de 200 clubs de lectura, tenim 50.000 coses, 8 reedicions de llibres,
l'acte de Cluenda també d'aquí res, no?
Al febrer, sí, sí, i molts actes molt bonics, i bé, ha sigut molt intens tot, i la veritat és que ara hauré de fer un procés per readaptar-me a la
normalitat. No? I la normalitat.
A la normalitat, a tornar a demanar la reincorporació a l'Ajuntament i fer una vida normal, perquè ara porto com l'any de mis Amèriques, saps? Que és molt estrany.
Coneixent-te, segur que aquest any encara durarà molt més. Escolta, parla'ns d'aquesta presentació, no?, amb el Genís a les 7 de la tarda. Per què hauríem d'anar-hi?
Bé, pel Genís Cinca, no?, que el cavaller Floyd segur que coneixeu. A més, és un nou sabadellenc de casa. I a més, és un acte molt generós que et presenti un escriptor un llibre, perquè pensa que se l'ha de llegir, que a vegades no deu ser la seva prioritat. A mig camí potser no li interessa i diu, hòstia, ara com li faig la putada aquesta de no presentar-li. I a més ha de parlar bé del llibre, no té res a veure amb la... I jo penso, per altra banda... que està molt bé que els escriptors ens llegim i no ens dediquem tant a l'autopromoció, no? Perquè hauríem d'interessar-nos molt més els uns pels altres, recuperar allò de la tertúlia literària, parlar per parlar, parlar de llibres per parlar-ne, aquell punt de... que ha de tenir la literatura de desinterès. No?
De ser generós, de compartir, sí. Com has fet tu aquesta estona amb nosaltres,
I
Montse.
I el Genís i tu, gràcies.
Moltíssimes gràcies i moltes gràcies per donar veu i per deixar constància,
I
també.
Que, i un dia m'explicaràs amb què t'ha tocat el llibre, perquè tenies un negoci semblant, no?
Sí, també tenia un bar i també es va morir fa poc la meva mare.
Eh? Ostres!
I la veritat és que, ja t'ho he dit, m'ha copsat molt, moltíssim.
Ostres, Raquel, doncs...
M'ha arribat molt, molt a dins i et felicito.
Ai,
per aquesta manera d'escriure.
Gràcies.
Moltes gràcies, Montse. Fins aviat.
Al matí, amb Raquel García.